els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A la caravana comencem la ruta de la seda.
Deixeu-me que us expliqui què és això de la ruta de la seda. Nosaltres volem explicar-vos històries curioses del món de la història, també relacionat amb el món de l'esport, i és per això que tindrem amb nosaltres el doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el doctor Xavier Pujades. Doctor Pujades, què tal? Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
El doctor Pujades, que avui ens ve a parlar, jo crec que després de tot el que ha passat aquest estiu, que és que les dones han guanyat un Mundial, sí. No se'ns passi de vista això, va molt bé avui parlar d'això, que és de la història, precisament, de dones i futbol.
Clar, jo crec que és una perspectiva una mica diferent del que s'ha explicat fins ara, que s'han explicat moltes coses i moltes interessants, evidentment, però que intenta explicar, i el que intentarem doncs, és explicar que el que ha passat aquest estiu, els lamentables fets d'aquest estiu, formen part de tot un procés històric que no és altra cosa que la lluita per la igualtat per part de les dones. I, per tant, en el món del futbol, en el món de l'esport en general, això forma part de la història i de la vida, igual que en el món civil, diguem-ne, en la societat civil. Per tant, no és altra cosa que un reflex del que passa en la societat. Aquest últim episodi, o penúltim, o no sé com dir-li, perquè segurament això no s'haurà acabat, per això penso que segurament és una lluita inacabada, no? És un episodi més, és l'última expressió de tot un procés que comença al segle XIX.
Per tant, Xavier, però no comencem això. No sé si vols començar directament quan la dona entra en el món de l'esport?
Sí, és una manera, jo crec que rellevant, interessant, i que ajudarà a entendre els oients doncs, a l'origen de tot aquest procés que dèiem ara fa un moment. Hem de tenir en compte, no?, que l'esport doncs, és una activitat, l'esport modern, diguem-ho així, a partir del segle XIX, l'esport aquest d'origen anglès, que més o menys a tota Europa i als Estats Units doncs, es va anar extenent al llarg de la segona meitat del XIX i durant el segle XX, és en origen una pràctica molt masculina i masculinitzada. I per què? Doncs perquè bàsicament neix o apareix, es modernitzen les pràctiques antigues com esport modern amb unes regles, etc., en les escoles masculines britàniques elitistes, en aquestes grans escoles que tots més o menys ens sonen, Eton, Winchester, en rugby, precisament, no?, el nom de rugby.
Clar, Xavier, jo t'aniré parant i preguntant coses, però ara em parles de que tot plegat neix a l'escola britànica, no?, tot aquest món de l'esport. Intueixo que en època colonial.
En època colonial, efectivament, diguem que entre el darrer terç del segle XVIII i les primeres dues dècades del segle XIX. Una part molt important de les pràctiques antigues, tradicionals, dels jocs que es feien a tota Europa i a tot el món, en definitiva ho sabem perfectament, que tenen a veure amb el cos, amb l'exercici físic, etc., es van codificar en aquestes escoles. Una part important, no totes. Fora de les escoles també, doncs, no sé, el cricket, per exemple, també es jugava ja al segle XVIII a Anglaterra. No? Es codifiquen vol dir que els propis alumnes, a petició d'alguns directius d'algunes d'aquestes escoles, com l'escola de rugby o l'escola d'Eton, per dir dos grans escoles, en el rugby, el joc del rugby, l'esport del rugby, neix a l'escola de rugby, i el joc del futbol de peu, diguem-ne, el soccer o el futbol, doncs neix a l'escola d'Eton. Es codifiquen allà, vol dir que els propis alumnes van crear les seves regles, i eren tots nois. I, per tant, des de l'origen, en el que és l'esport modern i el futbol en aquest cas, es vincula i es relaciona molt clarament i molt directament el que és la masculinitat, la virilitat, l'agressivitat, la força, la velocitat, tots aquests elements que en aquella època, i encara ara, per sort o per desgràcia, doncs sovint es vinculen al món dels homes, doncs estan relacionats amb aquests esports moderns que els propis alumnes van crear les seves pròpies normes i van crear aquests esports. I després ja es creen les federacions, els clubs, tot això.
Clar, una mica el que ens deies, Xavier, que neix tot plegat a escoles com Eton, per tant, com a mínim, classe burgesa.
com a mínim classe burgesa, el que els britànics en deien gentry, també, que és la barreja, diguem, de matrimoni de burgesia i aristocràcia, i aristocràcia, però cada vegada més classe burgesa. I tot, per exemple, encara en l'actualitat és una escola molt elitista. La major part o una part important dels polítics del Partit Conservador Britànic han passat per Eton, no? Tots sabem el que significa això. I a més és en un moment i en un context, 1820, 1830, 40, sobretot a partir de 1850, en què es començaran a veure les primeres manifestacions del que seria el primer feminisme i el primer sufragisme britànic i després als Estats Units també en la segona meitat del segle XIX. Per tant, aquí hi ha una certa contradicció. Esport, masculinitat, clarament definit així, clarament vinculat, clarament vist així, pràcticament només algunes pràctiques esportives com la hípica, el críquet, etc., les dones també hi participàvem, però tot el que eren esports de contacte i d'equip eren només masculins, que van desenvolupant-se inicialment en un moment en què les dones comencen també a reclamar, a reivindicar els seus drets i la igualtat respecte dels homes. Aquí trobem l'origen de l'explosió que iniciarà tot aquest procés de la lluita de les dones per demostrar que són iguals que els homes i, per tant, també poden fer esports, no? I des d'aquest punt de vista, bueno, el procés arriba fins al senyor aquest que innombrable de l'actualitat, no?
Intueixo que quan les dones volen introduir-se en aquest esport britànic i en aquella època, no és gens fàcil.
No és gens fàcil per molts motius diferents, perquè socialment no està gens ben vist, perquè culturalment és reprovable, i perquè es construeix tot un discurs a partir d'aquí, perquè, clar, això significa entrar en un món masculí per part de les dones que tenen establert, segons els costums, els hàbits i fins i tot les lleis, evidentment, d'aquell moment, un rol social molt definit, que és bàsicament el d'estar... Això és allò de la teoria de les dues esferes, no? Hi ha dues esferes, la vida pública i la vida privada. Les dones els hi toca la vida privada. La vida pública està reservada fonamentalment pels homes. Per això no voten, per això no es poden presentar en partits polítics, per això no poden tenir representació en la vida social, amb algunes excepcions molt concretes, i, per tant, tampoc en el món de l'esport, l'esport bàsicament... Cada vegada més, ja durant el segle XIX, és també espectacle, és vistositat, és visibilitat, i això no està ben vist per les dones, no? Es construeixen tota una sèrie d'arguments, per tant, contraris a aquesta introducció, a aquesta penetració de les dones en el món de l'esport, sobretot de la majoria, no? Del 90-95% dels esports. No?
90-95% dels esports vol dir que sí que hi van aconseguir entrar, en un principi, amb vora un 5%.
Fonamentalment, entre els sectors aristocràtics, les dones que tenen aquest rol social, però que tenen també servents, etc., doncs també poden participar de l'àmbit del lleure junt amb els seus marits, els seus pares, els seus fills, en alguns àmbits molt concrets, amb esports que, en teoria, no malmetran el seu físic per la missió fonamental que té la dona en el món des del punt de vista d'aquella època, que és la maternitat, i que no exposaran el seu cos en públic. Per tant, deia, no?, abans el críquet, la hípica, el tennis, també. Alguns d'aquests esports moderns que s'estan creant en aquell moment de manera codificada, amb regles, amb unes normatives, elles també hi poden entrar. Què és el que està vetat fonamentalment? Tots els esports d'equip, bàsicament, col·lectius, i tots els esports de contacte, perquè aquests són els que anirien en contra d'aquest argument fonamental, perquè l'argument fonamental que es construeix i que es fa públic a través de la premsa, dels manuals d'educació, dels manuals d'educació física, etc., contra que les dones practiquin aquest tipus d'esports, és de tipus biològic o biologista. El seu cos no està preparat, cosa que s'ha demostrat que no és així al llarg del segle XX, però el seu cos no està preparat per fer aquest tipus d'esforços. Això molt suportat amb un discurs mèdic. No hem d'oblidar que a finals del segle XIX hi ha congressos de medicina, per exemple, que expliquen i diuen, i exposen, i escriuen, i ens ha arribat tota aquesta documentació fins a l'actualitat, que, per exemple, les dones no poden anar en bicicleta. Per què? Perquè les tornaria histèriques, a part d'altres arguments de tipus sexual els que no cal entrar en aquest moment, però que les tornaria histèriques i que es posarien molt nervioses i que les... En el fons, què passa? que les convertiria en allò que la societat no vol que siguin, que és no ser dones, des del punt de vista d'aquella època, sinó ser una altra cosa. Aquesta ambigüitat, l'androgínia, la por a que el seu cos es converteixi en un cos masculinitzat, per exemple, el seu aspecte físic, des del punt de vista estètic tampoc agrada que s'exposi el seu cos en situacions d'agressivitat, les situacions normals de qualsevol pràctica esportiva.
Sí, com sigui... Quan es donaven a terme les primeres manifestacions en el futbol femení? Com a futbol femení, ja,
Sí. Aquest és un tema, jo crec que és l'origen d'una mica de tota aquesta explicació i que crec que és molt, molt interessant, que és que es dona precisament a finals del segle XIX. Just en aquest moment en què recordem, per exemple, a Gran Bretanya, John Stuart Mill, el 1866, ja fa una moció al Parlament demanant el dret a vot de la dona, al qual no se li fa cas, o que als Estats Units, el 1869-1870, dos estats, com és Wyoming i Utah, es permet el dret ja a vot a les dones. No a nivell federal, això vindrà molt, molt més tard, al segle XIX, al segle XX, però sí en dos estats. És a dir, és un context en què l'efervescència de la lluita per la igualtat de les dones és molt important. Es creen els primers moviments, associacions i entitats a favor del sufragisme, del dret a vot de les dones, etc. En aquest context és quan apareix, que no casualment, les primeres manifestacions del futbol femení, sovint, en el cas de Gran Bretanya, perquè el primer partit públic que es reconeix, hi va haver-hi altres anteriorment, però públic, en públic, amb 11.000 espectadors, etc., es va donar a Londres el març de 1895, just en tot aquest context. I
m'has dit, seria 11.000 espectadors,
que no és banal, tampoc. No és banal, amb alguns camps en l'actualitat de partits de la Lliga.
No, i del masculí, alguns no hi arriben.
Exacte, efectivament. Però és veritat que va ser una anècdota, no? En aquest sentit, era com un espectacle organitzat al costat de l'Alexandra Palace a Londres, en una zona recreativa, com el Tibidabo de Londres, diguem, una cosa així. I les dones que ho van tirar endavant i que van crear el primer club de futbol reconegut també femení a Anglaterra eren feministes, reconegudes i sufragistes. És a dir, que es barreja aquí, en aquest context que explicàvem, la lluita pels drets de les dones i la igualtat amb demostrar-ho a través d'un aspecte, d'una pràctica que ja era molt popular a Anglaterra, que era el futbol. Nosaltres també ho podem fer, igual que ho fan ells. Per tant, en tots els àmbits de la vida, també en aquest, som igual de vàlides que els homes.
Per tant, Xavier, entenc que des que s'inicia l'etapa del que podem conèixer com a esport modern, fins a que, no sé si federat o no, però com a mínim hi participa les dones... I passa gairebé un segle.
Sí, no, i federat hi passen gairebé 200 anys.
Sí,
Sí. Perquè el reconeixement oficial federatiu ve a finals del segle XX. A l'estat espanyol, sens dubte, 1980, és el reconeixement per part de la Federació Espanyola, una mica contracorrent, però finalment, després de 4 anys o 5 anys de la mort del dictador, ja això no es pot sostenir. Però també en molts països europeus, No ens creiem que aquí érem tan diferents en això, sinó que aquest reconeixement federatiu arriba molt tard, a finals del segle XX. Però sí, passen moltíssims anys, per això que explicàvem, perquè no està ben vist socialment, perquè no s'entén culturalment, perquè tota la premsa i tot el discurs està construït contra la participació de les dones en el món del futbol, amb esports de contacte, etc., no només el futbol, i, per tant, això costa molt. Quan explota en aquest context d'efervescència el feminisme, del primer feminisme, de la primera onada del feminisme i el sufragisme a països com Gran Bretanya i Estats Units?
Ara sí que segur que molta gent a casa es planteja, bé, i quan s'obre el món femení cap a l'esport i l'esport cap al món femení, suposo que és algo que les dones estan esperant amb molt de fervor i s'hi apunten totes de cop.
Ja saps perfectament que aquests processos són diferents, no són així, són molt més lents, i una cosa són determinats sectors, per això dèiem, són determinades dones amb una determinada empenta, una determinada ideologia i visió del món, que són la punta de llança, en definitiva, d'aquests moviments, les que primer hi apostaran, les que primer hi participaran, les que primer s'organitzaran. Això també és molt important. No és només participar puntualment en un partit, sinó organitzar un club, el 1895, com això, el British Ladies Club, diguem-ne, de 1895, que està organitzat, dirigit i gestionat per dones d'aquest calibre i feministes. Per tant, les dones, elles mateixes, evidentment, aquí hi ha aquesta autoinculpació, que és típica també, no?, del món, no només per part de les dones, sinó en molts altres sectors de la societat, minoritzades, sectors minoritzats, etc., doncs que no es veuen capaces de fer-ho. Per tant, la majoria no es llançaran a fer això. Però és un inici important perquè algunes dècades després sí que es popularitzi.
Quan passa això?
La popularització... Mm-hmm. La primera, jo diria que hi ha una primera popularització en el període entre guerres. Aquí el paper de la Primera Guerra Mundial és molt important. Això està reconegut que pel feminisme en general i pels moviments de la igualtat entre homes i dones, la Primera Guerra Mundial va tenir un efecte, un impacte molt important, perquè, clar, el 90% dels homes estaven al front i algú a la rereguarda havia de gestionar les empreses, algú havia de dirigir els processos de producció, l'economia, etc., i moltes vegades ho feien les dones. També en el món de l'esport va tenir això un impacte. I és a partir de la dècada de 1920 i 1930, el període entre guerres abans de la Segona Guerra Mundial, quan hi ha un primer creixement molt important de la pràctica d'esports femenins, de tots aquests esports o de molts d'aquests esports que estaven doncs, només guardats o reservats pels homes.
Clara, estem parlant del món britànic, d'arreu d'Europa, sí. Intueixo, per això que deies d'aquest període de la Primera Guerra Mundial, etc. Però què passa a casa nostra?
A casa nostra es produeix alguna primera manifestació ja en aquest període de la Primera Guerra Mundial i està més o menys reconegut com el primer partit, un dels primers partits també en públic, amb alguns milers d'espectadors, en el cas de la ciutat de Barcelona, amb tres equips que es combinen en aquest encontre, és un partit benèfic, que es van crear pel moment, diguem-ne. Es van crear expressament per aquest esdeveniment benèfic. Eren, fixa't, el nom de l'equip que va jugar tot el partit, que eren les Spanish Girls Club, una còpia gairebé literal del British Ladies Club, no? Alguns anys després. Això és molt, sovinteja molt en el món de l'esport, aquest calc, aquesta còpia. No? I dos equips més, el Giralda i el Montserrat, que van jugar en el camp de l'Espanyol, i si et sembla, llegeixo un fragment de la crònica del Mundo Deportivo.
De hi ha 1900... crònica del Mundo Deportivo,
sí,
m'encanta
clar,
això.
És per veure una mica com es veia socialment i des de la premsa especialitzada, esportiva, aquesta pràctica a la qual no s'estava gens acostumat, que era un partit de futbol entre dones l'any 1914.
Boníssim, som-hi.
Diu, anteayer en el campo del Español jugóse el primer partido de fútbol entre representantes del sexo débil que en dicho día se parangonaron con el fuerte. Este partido, cuyos beneficios se destinaban a favor de la Federación Femenina contra la Tuberculosis, era un partit doncs, benèfic, era por su naturaleza esperado con cierta expectación. Las jugadoras estuvieron a la altura que les correspondía, notándose en el comienzo del encuentro bastante azoramiento que fue desapareciendo hacia el final en el que el bando Giralda, que lucía jersey rojo, consiguió apuntarse 2-1, que en la primera mitad entró el Montserrat que lo ostentaba blanco. Y ahora digo al final, esta primera actuación de la mujer en el viril fútbol no nos satisfizo, no solo por su poco aspecto esportivo, sino que también porque las descendientes de la madre Eva les obliga a adoptar tan poco adecuadas como inestéticas posiciones que eliminan la gracia femenil.
Uau, duríssim això.
Encara no és massa dur, perquè n'hi ha de molt més dures, sí? Em puc llegir un petit fragment després, ja dels anys 20, molt més dur en aquest sentit, però fixa't que el periodista es fixa en aquesta crònica en la part esportiva i més estètica, no en els altres elements que hem dit abans, biologistes, la maternitat, que són els arguments de fons. No? Però clar, el periodista esportiu el que veu és això, i el que veu que és unes noies que juguen i que adopten unes determinades postures, unes determinades actituds que són molt estranyes en aquell moment pel que fa a les dones.
Clar, si parlem de l'estat espanyol, si parlem d'aquest partit a Catalunya, jo crec que hem de parlar de que en pocs anys, si parlàvem de la Primera Guerra Mundial, d'aquell període d'entreguerres també, de la Segona Guerra Mundial, etc., a casa nostra hem de parlar de la Guerra Civil.
Sí.
I entenc que també ho estronca tot, no?
Ho estronca tot. Abans de la Guerra Civil hi ha algunes manifestacions més. No voldria deixar de llegir aquest fragment de 30 segons d'un partit que es va produir ara fa 100 anys. La setmana que ve més o menys farà 100 anys, el setembre, el 12-13 de setembre de 1923. Precisament entra, que va ser un partit internacional, que també es va fer el va organitzar el Sindicat de Periodistes Esportius, un partit benèfic també en aquest sentit, entre França i Anglaterra. I la crònica aquí veuràs que és molt més dura. Diu, hemos de confesar que el fútbol no se ha hecho para la mujer y que la mujer no se ha hecho para el fútbol. Creemos que ni Francia ni la misma Inglaterra ha logrado despertar grandes entusiasmos eso del futbolismo femenino. Y es seguro que aquí entre nosotros no cuajará poco ni mucho tal afición. Nosotros le tenemos horror al marimacho y es indudable que el fútbol femenino tiende a la formación del más completo, perfecto, acabado y espeluznante tipo de marimacho. Es un deporte, el fútbol, al que sin exagerar podríamos calificar de esencialmente antifemenino. Això és una crònica d'Estadium.
Sí, que és més dos, és molt bèstia.
Sí.
Clar, ara m'has d'explicar, i faig un... De seguida en tornem a tot plat, però considero molt, molt xulo que ens ho expliqui un historiador d'això. Jo podria entendre que un historiador, per la vostra feina d'historiador, hagi d'extrapolar o hagi d'entendre en el context en el que està escrit allò i, per tant, sigui injutjable des de la nostra perspectiva d'ara. No? És una mica això? Feu una mica això?
Home, intentem més explicar per comprendre els processos històrics que ens han portat al present. Val. Per tant, és una mica això, no injutjable. Injutjable, és a dir, ens equivocaríem si jutgéssim això amb els paràmetres del segle XXI.
Exacte, perquè jo no paro de dir que em sorprèn, no, que és molt bèstia, que em sembla una barbaritat, però clar, a l'època no ho era o no ho seria una barbaritat.
No, però és veritat que ens ajuda a entendre el que s'ha, en aquest cas, el que ha hagut de patir un determinat col·lectiu, que és més de la meitat de la població, que són les dones.
Exacte.
Déu-n'hi-do quin col·lectiu. I per tant, es poden entendre determinats fets, actituds, processos posteriors i fins a l'actualitat. I després també posa en valor les coses que passen en l'actualitat. Si fa més de 100 anys o fa 100 anys d'aquesta crònica passaven aquestes coses, que en l'actualitat ens segueixin passant algunes de similars, també ens ha de posar una mica en guàrdia des d'aquest punt de vista. És a dir, que el que fem és una mica de mèdiums per investigar i des d'un punt de vista científic i rigorós, doncs intentar explicar i comprendre els processos històrics fins al present.
M'ha encantat això que feu una mica de mèdiums. Et preguntava, Xavier, arriba aquí un període de guerra i de posterior dictadura,
sí,
que suposo que és molt dur, sobretot també en aquest cas per l'esport femení.
Sí, efectivament, ho és en general per l'esport femení. Pensa que el franquisme va fins i tot prohibir, desaconsellar molt també alguns esports i prohibir-ne alguns, per exemple, l'atletisme. Fins a l'any 1961 les dones no el podien practicar perquè es creia, doncs, que era contrari o que podia ser molt
fins
perjudicial.
Fins al 61, eh?
Fins a 1961.
Dos dies.
Sí, des del 39... fins al 39-40, fins al 1961. És dur perquè s'estableix un o dos o tres passos enrere molt importants en el sentit del model de dona. El model de dona de la dictadura franquista més o menys és conegut. No? Model de dona submisa, submissió absoluta a l'home, cura de la llar, cura de la família, dels fills, el rol de la maternitat. És a dir, això no vol dir, jo diria, si m'ho permets, que durant la Segona República es fessin grans avenços des del punt de vista del model de dona per part de la major part de la societat. Sí que la Constitució republicana i el dret a vot a partir de 1933, etcètera, es van fer avenços molt importants en el sentit de la vida pública de les dones, i això va fer que hi hagués una efervescència també en l'esport femení. Però les mentalitats no canvien tan ràpid com les lleis, a vegades. A vegades és al revés, però molt sovint, doncs, una cosa són les lleis, els costums, els hàbits, i una altra cosa són les mentalitats. Però el franquisme, efectivament, va tirar enrere moltíssim a partir de 1939 la participació de les dones en l'esport, i en el cas del futbol era absolutament impensable i mal vist des de 1939, diríem, fins al tardofranquisme, ja fins a la dècada dels 70.
També m'agrada molt que ens expliquis, Xavier, això de la República, perquè a vegades ens fa pensar que la República era un cau llibertador de tot, i no tenia per què ser així del tot, no? Sigui com sigui, arriba a la Guerra Civil Espanyola, arriba el franquisme, Em parlaves dels 60 i escaig. Quan es comença a obrir tot una mica?
En el cas del futbol es comença a obrir, i no perquè hi hagi un canvi de posicionament oficial, del discurs oficial del règim i dels tentacles organitzatius, com per exemple Falange, Secció Femenina, etc., del règim, sinó perquè el que hi ha és un canvi de context. Una vegada més, aquí podríem parlar d'una segona onada de feminisme, també a Europa i als Estats Units, a partir del 68, dels anys 60 i cap endavant, que també en un procés d'un cert aperturisme del règim des dels 59, 60, el desenvolupament, el desarrollismo, el turisme, la televisió, una certa laxitud major també en la llei de premsa, etc. Doncs, evidentment, les dones en els anys 70 a Espanya, malgrat el context polític, doncs comencen també a organitzar-se i a fer reivindicacions. I aquí, una vegada més, apareix, per això aquesta connexió entre moviments per la igualtat de les dones i els homes amb el cas del futbol, apareix altre cop, pum, per art de màgia, el futbol femení. I a principis de la dècada de 1970 es van començar a organitzar partits i alguns equips, tot gairebé clandestí, molt poc oficial, amb la crítica oberta i clara i directa per part del règim, de la federació, per part de Falange, etc. Però es comencen a organitzar alguns partits, moltes vegades són partits privats, es creen alguns clubs d'empreses, de botigues, d'establiments comercials, algunes marques de begudes, Pernod, per exemple, doncs crea alguna competició esporàdica, quadrangulars, etc. No? I arribem l'any 1970... El desembre de 1970 és important en aquest sentit perquè Madrid es juga un primer partit femení encara en plena dictadura i el dia de Nadal de 1970 al Camp Nou es va jugar un primer partit entre una selecció de Barcelona i el Centelles, el Centelles de futbol femení. No? Era un partit benèfic, previ al partit seriós, se suposava que era el del Futbol Club Barcelona contra el CSKA de Sofia d'aquell dia, en aquest acte benèfic, però es va jugar aquest partit. I això, el que és important més enllà del partit en si, en el Camp Nou, que ja hi havia molt de públic, etc., és que pocs dies després, i aquí, com que s'han basat crítiques darrerament, cal dir també, no?, que el directiu o el president de l'època, Agustí Montal, va donar suport a que d'aquesta selecció de Barcelona es creés la primera secció femenina de futbol del Futbol Club Barcelona.
Suposo que gens ben vista per part de
efectivament
la premsa, l'opinió pública, en fi.
Gens ben vista. Això és el punt d'arrencada d'una certa important efervescència de futbol i dones en la dècada de 1970, que va ser molt criticada, que va tenir l'oposició de les instàncies oficials, tant esportives i futbolístiques com del propi règim, com hem dit abans, i que fins i tot, doncs, a veure, en el context dels 70s, que ja no ens és tan llunyà, diguem, que ens pot ser més familiar, es va crear un cert discurs humorístic, vexatori, es podria dir, i fins i tot es van fer pel·lícules, molt taquilleres, parlant del futbol femení, parlant del futbol i les dones. Per exemple, La Liga no es cosa de hombres, 1972. O, per exemple, Les Ibèriques Futbol Club, de 1971, del Massó. Una pel·lícula que va ser molt taquillera, que va aguantar a la cartellera durant anys, durant molts anys.
Déu-n'hi-do.
Què és el que es feia amb aquestes pel·lícules o què és el que es feia amb algunes cròniques de la premsa, etc. Doncs el mateix que l'any 23, però no tan dur frontalment, però sí dir, home, les dones jugant a futbol no pinten res, no? Ho fan molt malament.
Una mica és allò de costellada, que en diem ara, eh?
Sí, de costellada, i a més es posen una mica en ridícul. I a part d'això, doncs, socialment, en molts d'aquests partits que als anys 70 es van començar a fer, esporàdics, no oficials, no federats, encara, etc., doncs hi anava el públic a veure-les en pantalons curts, a insultar-les, a dir que se'n anessin a casa, a la cuina, en lloc d'un camp de futbol. Aquest tipus de coses va ser molt, molt habitual. Això ho hem pogut veure clarament amb estudis que hem fet amb història oral. Hem entrevistat a moltes dones que als anys 70 juguen a futbol i ens expliquen això.
Ara em parlaves dels anys 70. Ja, igual que t'ho preguntava a Anglaterra, a la Gran Bretanya, Quan em parles dels anys 70, hem d'entendre que ja estava federat l'esport femení o encara no?
El futbol femení no. No estava federat. Hi havia moltes pràctiques esportives que en el segle XIX ni pensaments de que les dones hi participessin i que ja eren oficials, federades, olímpiques, etc etc. Estava creixent tímidament, però creixent la presència, per exemple, de l'esport femení en els Jocs Olímpics, no? de les proves femenines, però el futbol no. En aquest cas no estava federat en la dècada de 1970 i em sembla que ho he comentat abans, en el cas de la Federació Espanyola va ser el 1980. Mm.
Deixa'm fer-te dues preguntes abans respecte a tot plegat. La primera, em deies que sí que s'havia jugat a Catalunya o a nivell estatal algun partit on hi havia participat algun equip femení internacional, etc etc. Però tot neix a Anglaterra, Gran Bretanya i sembla com que es va extenent per Europa. S'arriba a crear com xarxa?
Sí. En el cas de l'esport en general és molt interessant i és un episodi que podem dedicar-hi un altre dia, una secció,
segur,
si t'interessa, que és en la dècada dels anys 20 i 30, com he dit abans, es crea una federació d'esport femení, exclusivament d'esport femení, gestionat, dirigit per dones, també de l'àmbit del món del feminisme. I això neix a França i es van arribar a crear, en la dècada dels anys 20, Jocs Olímpics Femenins. Tot en contra del Comitè Olímpic Internacional, sense la seva, diguem-ne, sense que ho poguessin beneir ni justificar, etc. Però sí que es va produir això. Per tant, xarxa internacional d'esport femení, diguem-ne, no clandestina, però sí paral·lela, sí que se'n va crear en els anys 20 i els 30. De futbol no, perquè el futbol encara era... És que és gairebé el paradigma de l'esport d'oposició, d'equip col·lectiu, en què la penetració de les dones costa molt que hi sigui. Per tant, no hi havia prou força, ni clubs, ni entitats, perquè es creï una federació internacional, ha d'haver-hi com a mínim associacions estatals o nacionals amb clubs al darrere. I el futbol no tenia aquesta força en els 20, ni els 30, ni els 40, ni els 50, després ja de la guerra, de la Segona Guerra Mundial. Però en els anys 70... En aquest context que ara explicàvem, sí que es fan algunes petites competicions no oficials, en la que, per exemple, una selecció espanyola mig clandestina hi participa a Itàlia l'any 72-73, en una petita competició, en un petit torneig.
I la darrera que et volia fer, no sé fins a quin punt això és objectivable a nivell històric, però tinc moltes ganes de fer-la, perquè sí que és veritat que jo sempre havia escoltat, no?, que és que sempre hem vist l'esport femení amb ulls del masculí, i per tant l'hem jutjat amb uns ulls que no eren els que li tocaven. I això no ho havia entès, de veritat, perquè un ha de veure les coses, fins que vaig anar al Ministadi, quan existia, a veure un partit del Barça femení, i llavors ho vaig entendre. Això històricament... És a dir, es veu que el procés de l'esport femení és tan lent precisament perquè això no hi ajuda gens? Perquè l'esport masculí veu l'esport femení amb ulls de l'esport masculí? No sé si ho estic entrevessant tot,
però... No, està bé, és una bona pregunta. És molt interessant per reflexionar-hi una mica. Jo et diria, primer, l'esport en general s'ha vist sempre, per aquest origen que hem explicat al principi, amb ulls masculins, com una pràctica i un esdeveniment o un tipus d'activitat molt masculina, i per tant tot el que s'aparti d'això pot interpretar-se com estrany, com extern, com raro, no? Perquè en l'origen el que estem acostumats és a l'esport masculí. Aquesta seria una primera idea, tenir en compte del per què pot passar això. El fet de que tu veiessis aquesta i entenguessis quan vas anar al ministeri, jo crec que això li ha passat a molta gent. Per això també és una de les dels elements importants del futbol femení, de que existeixi i de que s'expandeixi, de que creixi i de que estigui al mateix nivell que el futbol masculí, el futbol femení. Altres, doncs, m'ho hauran vist abans amb altres esports com el tennis per televisió o el que sigui, o atletisme o així, no? Per tant, tenint en compte això, aquests dos aspectes, jo diria que la meva opinió és que, i jo crec que no és només la meva, sí que té un tarannà, una visió, perquè hi ha uns valors i una visió de la vida diferent respecte dels homes, una certa visió diferent de la vida, i per tant la pràctica i el desenvolupament de l'esport de competició, estem parlant, d'alt rendiment femení, té elements diferencials respecte de la pràctica masculina i que són elements molt interessants. Per exemple, en el cas del futbol, tu el que vas veure al meu estadi és que era una mica més lent, o bastant més lent, de que era molt menys agressiu, però que tenia uns valors de solidaritat, de col·lectivitat molt, molt, molt interessants i importants. I hi ha molta gent, jo, entre ells, doncs, que penso que l'esport ha de ser això, també, aquesta solidaritat, aquesta col·lectivitat, l'esport d'equip, no? Transmet l'esport, el futbol femení, uns elements que crec que són molt pedagògics i molt interessants a tenir en compte.
Doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Doctor Xavier Pujades, ha estat un plaer que ens acompanyi avui i els propers dies en aquest programa a explicar-nos aquestes històries tan interessants. Que vagi molt bé.
Molt bé, el plaer ha estat meu. Gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.